Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Una dona de 53 anys entra per la porta de l'edifici Atalaia, un gratacel de la Diagonal a Barcelona. Són les 6 de la tarda d'un dilluns de finals de setembre de l'any 2004. La dona és propietària d'un pis a la planta 18 i ha quedat amb la seva llogatera. A l'entrada, saluda el porter. Li diu que farà unes gestions ràpides i que tornarà a baixar de seguida. Però el porter ja no la veu sortir. I la dona tampoc no es presenta la cita que té a les 7 amb la seva filla per anar de compres. Comencen hores i dies d'angoixa per la família d'Anna Permanyer.
Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Desapareix una dona dins d'un edifici a Barcelona. A la Torre Atalaia, que ha rebut premis arquitectònics, hi viuen o treballen unes 600 persones. Però no hi ha cap sistema de seguretat que hagi permès controlar si l'Anna Permanyer n'ha sortit, viva o morta. Desaparició voluntària? Segrest? Homicidi? La família no sap què pensar i la policia tampoc. Aquest cas donarà moltes voltes i tot anirà d'un pèl. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
La família García Permanyer viu en un pis a tocar de l'avinguda de Sarrià, que no és la Torre Atalaia. L'Anna i el José Manuel són un matrimoni de psicòlegs, però ella ja no exerceix. Es dedica als fills, en tenen 4, entre els 14 i els 25 anys. La tarda del 27 de setembre de 2004 ha dit a una de les filles si la vol acompanyar a l'edifici Atalaia. Allà hi té un pis, una plaça de pàrquing i un traster de propietat. La llogatera del pis s'ha interessat pel pàrquing i han de parlar de les condicions. L'Anna creu que serà una gestió ràpida. La seva filla, però, prefereix quedar-se a casa a estudiar. Aviat s'ha d'examinar de la teòrica del carnet de conduir. Però han quedat que després, quan la mare torni a casa, aniran de compres. Poc abans de les 6, l'Anna se'n va xinotxano cap a l'Atalaia. Du la jaqueta, els pantalons i les sabatilles esportives de color beige. Entra a l'edifici i passa per davant de la garita de vidre del porter, el Ferran, amb qui es coneixen de fa molts anys.
Ella va arribar, em va saludar, com sempre va venir quan venia per aquí, i em va dir pues, que anava a fer una gestió a la inquilina. Diu, després ens veurem. Va pujar cap a dalt, jo vaig veure el monitor que esperava l'ascensor, es va ficar dintre l'ascensor, va pujar, va baixar, no ho sé, no la vaig veure ja.
El Ferran recordaria després les paraules exactes de la senyora Permanyer. Vaig a veure la inquilina que vol parlar amb mi. Voy arriba i ara baixo. Però ja no la veu baixar. L'Anna ha quedat a les 7 amb la seva filla per anar a un centre comercial a recollir un vestit, però no s'hi presenta. És estrany, sol ser molt puntual. Si ha de fer tard, de seguida truca. Però aquesta vegada no ho fa. I no li poden trucar perquè s'ha deixat el mòbil a casa. La noia decideix fer una volta pel barri, però no la veu. El seu pare i els germans tampoc en saben res. Ja és l'hora de sopar i ningú en té cap notícia. Van a la Talaia. El conserge no els pot ajudar. Truquen al pis propietat de l'Anna a la planta 18. No hi ha resposta. Van planta per planta, pis per pis. Ningú l'ha vista. Tornen a passar pel pis de l'Anna. Ara sí que hi troben la llogatera, que els diu que l'Anna no s'ha presentat a la cita i els convida a passar per si volen comprovar que no hi és. Se'n van. Pensen que potser ha tingut un accident, que per alguna raó no té la documentació al damunt ni es pot identificar. Truquen als hospitals, truquen a amics i coneguts. Ningú en sap res. Cap a les 11 de la nit, el marit va a comissaria per denunciar la desaparició de l'Anna Permanyer. La Policia Nacional activa el protocol d'aquests casos, però la família no en té prou i es mobilitza. L'endemà mateix de la desaparició, el dimarts 28 de setembre del 2004, comencen a imprimir i a enganxar cartells per demanar ajuda per trobar l'Anna. La policia comprèn l'angoixa de la família, però tem que la publicitat del cas se'ls giri en contra. Parla el subinspector de la Policia Nacional, José María Picazo, un dels encarregats de trobar l'Anna Permanyer.
Eso es un arma de doble filo. Se entera mucha gente que también puede intentar aprovecharse. Entonces esos cárteles en ese sentido nos perjudicaron, pero bueno, lo entendemos que es una cosa normal ante el nerviosismo y la penuria de la familia.
Al cap de pocs dies, els carrers de Barcelona i l'àrea metropolitana estan plens de cartells que demanen ajuda per trobar l'Anna. Ella hi surt en una foto de tipus carnet, però també en una d'informal, vestida d'estiu, amb samarreta de tirants, la bossa en bandolera i unes ulleres de sol al cap. S'hi especifiquen algunes dades. Té 53 anys, fa 1,60 m, és rossa, té els ulls clars. I als cartells hi ha dos números de telèfon per contactar amb la família. Des del primer moment, molta gent truca. Sol ser gent de bona fe, però que dona pistes equivocades. També hi ha alguns vidents que s'ofereixen per ajudar a trobar l'Anna. I després hi ha alguns aprofitats, com deia el subinspector Picazo. Ara hi arribarem. El punt de partida de les investigacions policials és l'edifici Atalaia, on ha desaparegut l'Anna.
El edificio Atalaya es un edificio con unas características muy especiales. Es muy grande, es un edificio muy frío, con subterráneos, una maquinaria es muy grande. Y claro, no es un edificio de vecinos pequeño. Entonces, claro, no es fácil llegar allí y concretar cosas. Es muy complicado.
L'Atalaya és un edifici molt singular i amb molta història, Adolf.
Sí, és un dels primers edificis a l'estil dels gratacel americans que es van construir a Barcelona a principi dels anys 70. És obra dels arquitectes Federico Correa, Alfonso Milà i José Luis Sanz, que van guanyar el Premi FAT amb aquest projecte el 1973. Les ordenances municipals, de fet, prohibien construir gratacels, però en l'època de l'alcalde Porcioles van trobar la manera de fer excepcions. Els edificis es podien enfilar molt si se'ls reconeixia categoria artística. Va ser el cas de la Talaia, que és un dels edificis més característics de l'anomenada Escola Barcelona i que té al peu una escultura en acer inoxidable d'Andreu Alfaro, que es diu Línies al vent, encara hi és. L'edifici també havia tingut interès, per cert, per a la policia. Anys enrere, allà havien detingut una banda que robava maletes a l'aeroport i una altra que falsificava pagarés.
Crims.
La família està segura d'una cosa. L'Anna no ha desaparegut per la seva voluntat. Això els sembla impossible. Molta gent desapareix, pensen, però ella no. Anna Permanyer és filla d'una família acomodada de Sarrià, a la part alta de Barcelona. El seu pare tenia una farmàcia molt coneguda. Precisament, l'Anna havia estat víctima de la talidomida, un fàrmac que es receptava als anys 50 contra l'ansietat i les nàusees de les embarassades, però que es va retirar a la dècada següent perquè provocava malformacions en el fetus. Com a seqüela, a l'Anna li faltava la mà i l'avantbraç esquerres. Va estudiar psicologia i es va especialitzar en l'àmbit infantil. A la facultat va conèixer el José Manuel, amb qui es va casar. El 2004, només ell té oberta la consulta, però confia molt en el criteri de l'Anna i li demana sovint com enfocar els casos. Però ara ja fa temps que l'Anna es dedica sobretot als fills. En tenen 4, el més petit amb 14 anys en plena adolescència. Ella hi està molt a sobre per ajudar-lo a creuar aquest període de turbulències. Només un cop a la seva vida fins ara, l'Anna ha tingut certa rellevància pública. L'any 92 va escriure una carta al director de La Vanguardia per denunciar els efectes negatius que, segons ella, tenia l'aplicació de la normalització lingüística a les escoles. La família rebutja, una vegada i una altra, que hagi desaparegut voluntàriament, però la policia d'entrada no pot descartar res. No se sap mai. Som una capsa de sorpreses pels fills, per les parelles o pels amics, fins i tot per nosaltres mateixos. En cas de desaparició, el protocol de la policia sempre és el mateix. Es comença a investigar pel cercle més proper.
Nosotros empezamos de cero, no sabemos por qué motivo ha desaparecido la señora Permanyer. Tenemos que investigar todo su entorno, incluidos los familiares, amigos, personas que conoce, saber si ha tenido algún problema últimamente con alguien de forma directa, el tema bancario, todo. Tenemos que investigar todo para tener una plataforma, diferentes vías de investigación para poder descartar y quedarnos con la idónea.
D'entrada, tothom és sospitós. S'intervenen els telèfons de familiars i amics. Havia rebut amenaces recents? No, ni recents ni llunyanes, diu la família, ni ara ni mai. Era molt bona persona, la família creu que no pot ser res personal. Potser ha estat una equivocació. La setmana següent a la desaparició, 3 dels fills van a TV3 i a altres mitjans de comunicació a demanar ajuda per trobar la mare. Sovint són uns pares que busquen un fill. Aquest cop és a l'inrevés, són uns fills que busquen la mare desapareguda. Dimecres 6 d'octubre, l'Elisabet I i després el Tomàs García Permanyer parlen obertament d'un segrest.
Com totes les pistes apunten a que sigui un segrest, doncs demanar a les persones que la tinguin que, per favor, que ens posin en contacte amb nosaltres, que tot es pot parlar i que som una família, a més de psicòlegs, que tot es pot parlar i que quan demanem qualsevol cosa, en tal que no facin mal a la meva mare. O sigui, tot, estem disposats a tot.
Al costat dels dos fills d'Anna Permanyer hi ha Manel Jaime, president d'Intersos, associació de familiars de desapareguts sense causa aparent. Jaime dona una dada que provoca l'esglai del públic del Club, el programa de TV3 dirigit i presentat per l'Albert Tom. Segons xifres oficials, el nombre de desapareguts a Catalunya és de 4.500 i al conjunt de l'estat espanyol n'hi ha 14.000. Era l'any 2004. Segons dades del 2018, a Catalunya es presenten cada mes 370 denúncies per desaparicions, o sigui que entre 10 i 12 persones desapareixen cada dia sense causa aparent. La família d'Anna Permanyer, ja ho hem sentit, suposa que es tracta d'un segrest i espera una trucada o un contacte de qualsevol tipus que els permeti saber què han de fer. Són una família acomodada, però tampoc no són gent riquíssima. Una de les hipòtesis és que l'Anna hagi estat víctima d'un segrest exprés. Adolf.
Just una setmana abans de la desaparició d'Anna Permanyer, l'Ertzaintza havia detingut 5 persones com a responsable del segrest d'Olga Novo, la dona d'un empresari gallec establert a Getxo, a Biscaia. El cas havia fet molt de soroll, però era el País Valencià on semblava estendre's aquesta modalitat de segrest, que era una autèntica epidèmia en alguns països de l'Amèrica Llatina, com Mèxic, amb 70 segrestos exprés al dia. Les xifres del País Valencià començaven a ser molt alarmants. Pels vols del mes d'octubre de 2004 hi va haver 7 segrestos d'aquest tipus a les comarques de València i Alacant. I aquestes xifres eren la punta de l'iceberg. Segons la Guàrdia Civil, només se'n denunciava un 30% de casos, sobretot quan hi havia hagut violència extrema. Els segrestos exprés solen durar relativament poc, entre unes poques hores i un parell de dies. Els segrestadors demanen una quantitat relativament assequible a la família del segrestat perquè la pugui pagar de manera immediata i no calgui gaire infraestructura per mantenir el segrest.
Podia ser el cas de l'Anna Permanyer? Però ja han vist que el segrest exprés, per definició, és breu. I han passat 10 dies de la desaparició de l'Anna quan els fills surten per TV3 a demanar als segrestadors que s'hi posin en contacte. Els fills estan disposats a tot, deia la filla. I just aquella mateixa tarda, els García Permanyer reben 3 trucades amb una petició de rescat. La família esperava amb ànsia aquest moment, però també amb por. I encara es van espantar més per la crueltat amb què parlava el segrestador. El marit, José Manuel, ho recordava passats uns mesos.
Vamos a matar, vamos a descuartizar. Es decir, hablaba con tremenda crueldad. como una amenaza realmente pues extrema, lo cual pues esta me infundió especialmente temor, porque ya no sabíamos qué otra cosa podía pasar.
Cal tenir en compte, a més, el context. Feia només 4 mesos s'havien trobat restes del cadàver esquarterat d'una dona dins d'una bossa d'esports en una platja de la Barceloneta. Un cas encara no resolt avui, més de 15 anys després. Amb aquella notícia encara recent, les amenaces contra la família d'Anna Permanyer encara resulten més creïbles. Per evitar que li fessin mal, el segrestador havia demanat 100.000 euros. Els diners la família els havia de deixar dins d'una bossa groga just al davant d'una discoteca de Molins de Rei. L'operació s'havia de fer l'endemà a la mitjanit. La policia n'estava al corrent. Havien pogut enregistrar una de les 3 trucades i l'havien localitzada. S'havia fet des d'una cabina telefònica de Corbera de Llobregat. Recordeu que som l'any 2004, exactament el dijous 7 d'octubre.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Els García Permanyer ja disposen dels 100.000 euros que els han demanat els segrestadors. La família prepara la bossa carregada amb els diners. La Policia Nacional activa el dispositiu per enxampar els segrestadors, si és possible fer-ho sense posar en perill la seguretat de l'Anna. Però just aquella tarda, la Guàrdia Civil rep una trucada des d'una constructora que fa un projecte a les costes de Garraf. En concret, treballen a prop del celler Güell, un conjunt d'edificacions modernistes al nucli de Garraf, al terme municipal de Sitges. Un dels seus empleats ha pujat per un camí de muntanya proper i li ha cridat l'atenció una mena de bossa de plàstic.
Allá subí y vi un bulto, vi una cosa rara, entonces vine y lo comuniqué al encargado, estuvimos viéndolo y vimos un hueso que aquello era como un animal. Entonces fue cuando llamamos la Guardia Civil.
Les competències policials en aquesta zona, anys abans del desplegament dels Mossos d'Esquadra, eren de la Guàrdia Civil. Una dotació s'hi presenta i comunica la troballa de les restes d'un cos humà a la jutgessa de Vilanova i la Geltrú. El cadàver es trobava en molt mal estat i no es pot saber d'entrada si és d'un home o d'una dona. Però de seguida suposen que és l'Anna.
Independientemente de la identificación forense, había muchas características que coincidían con la señora Permanyer. Entre ellas, ella padeció una hipoplasia de un brazo, la vestimenta. No era muy difícil no apreciar que se trataba de la señora Permanyer.
Al cap de poques hores, la policia comunica la notícia del descobriment del cadàver a la família. Precisament en aquelles hores, els familiars havien cregut que podien reveure l'Anna molt aviat, un cop entregats els 100.000 euros dels suposats segrestadors.
Mis hijos decían, pero a lo mejor no es, a lo mejor no es, no. Haceros la idea de que es ella. Nos quedamos todos en silencio y fue la noche más terrible de nuestras vidas.
Què va dir l'autòpsia, Adolf?
Els forenses determinen que l'Anna havia mort 10 o 12 dies abans de la troballa del seu cadàver, molt probablement, doncs, el mateix dia de la desaparició. Tenia lesions traumàtiques a la cara, al cap i en una espatlla, produïdes amb un objecte contundent i allargat. Els cops no la van matar, sinó que la van deixar estabornida. Després la van asfixiar fins a la mort amb una cinta adhesiva d'embalar i unes bosses de plàstic. El cos va aparèixer al Garraf embolicat amb un plàstic verd i lligat amb un cable elèctric de color vermell. Després hi havia un llençol i una funda de maleta. Finalment, al voltant del coll, hi havia les bosses de plàstic, dues d'un supermercat i l'altra d'una empresa de telefonia mòbil.
Us donem aquests detalls perquè són importants. En aquells dies no es van fer públics. La jutgessa havia decretat secret de sumari. Els detalls només els sabien els investigadors, d'una banda. De l'altra, el culpable o culpables de la mort d'Anna Permanyer. I mentrestant, sense saber que el cos de l'Anna havia aparegut, dos homes esperaven fer-se rics molt aviat a costa de la seva família. Eren els falsos segrestadors que n'havien demanat un rescat de 100.000 euros. I un d'ells es preparava per recollir la bossa amb els diners a la mitjanit davant d'una discoteca de Molins de Rei. Va tenir una sorpresa. La policia el va detenir. Era Henry Wilson Welco Benítez, un ciutadà paraguaià de 22 anys. té un còmplice de nom Gabriel, el qual la policia detindrà al cap d'unes setmanes. Wilson, a través del seu advocat, vol deixar clar que ell no és un assassí ni un segrestador.
I l'únic al·legat és el presumpte delicte d'extorsió, que anem a veure que sí, per una por invencible, que se li diu, anem a veure, li va portar a fer aquestes trucades i anar a recollir els diners. Però bueno, que és una ximpleria amb tot el dany moral que pot comportar la família Permanyer.
Wilson diu que va trucar a la família de l'Anna perquè li va obligar el seu company Gabriel, que li feia molta por. I el Gabriel, quan el detinguin, en donarà la culpa al Wilson. En tot cas, la policia té clar que ells dos no són els assassins. Així doncs, qui ha matat l'Anna Permanyer?
Bona tarda. Avui no comencem el club parlant del cor de la ciutat, com fem habitualment, sinó que ho hem de fer amb una notícia trista, o més ben dit, amb la confirmació del que molts ja es temien. Una altra vegada, una dona víctima de la violència més extrema. Tres víctimes, doncs, aquesta setmana, totes tres dones, justament la mateixa setmana, ahir, que el Congrés dels Diputats aprovava per unanimitat la llei integral contra la violència de gènere.
L'aparició del cadàver d'Anna Permanyer coincideix pràcticament amb la detenció de Pedro Jiménez, violador, torturador i assassí de dues policies nacionals en pràctiques a l'Hospitalet de Llobregat. Ja vam dedicar un programa en aquest cas. I aquella mateixa setmana el Congrés aprovava la primera llei integral contra la violència de gènere, iniciativa del govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. L'assassinat d'Anna Permanyer podia tenir un mòbil de violència sexual? No es podia descartar. Com tampoc es podia aïllar d'un context de fets recents de gran violència a Barcelona i l'àrea metropolitana. Des de començament d'any hi havia hagut 11 crims amb 14 víctimes. En les dues setmanes anteriors, 5 persones havien estat assassinades. L'Anna, les dues policies i el client i el recepcionista d'un hotel a Sants. La família d'Anna Permanyer rep moltes mostres de solidaritat en aquells dies. Una ve de la llogatera del pis de propietat que tenia l'Anna a l'edifici Atalaia. S'ha trobat casualment amb el José Manuel pel barri, li ha donat el condol i li ha fet dos petons. No es veien des de la nit que l'Anna va desaparèixer. Recordem que la família va trucar dues vegades a la porta del seu pis. La primera, no hi va haver resposta. La segona, la llogatera sí que els va obrir la porta. Els va dir que l'Anna no s'havia presentat a la cita i que no l'havia vista en tota la tarda i que els deixava passar si volien comprovar que no hi era. Un comentari curiós. La família, però, no va fer cas de la invitació i va continuar buscant, però fora d'aquell pis. Naturalment, la llogatera va ser de les primeres persones amb qui va parlar la policia, just després de la desaparició. El seu nom, Carme Badia. Quan els policies van buscar aquest nom a la base de dades, van trobar que havia tingut problemes amb la justícia uns anys enrere.
El nombre de Carmen Badia surge al inicio de la investigación, porque efectivamente es la inquilina con la que había quedado. Hacemos gestiones en torno a esa persona y vemos que tiene un pasado un poco turbulento, relacionado con hechos delictivos muy, muy graves. Entonces, claro, era una de las vías de investigación, pero claro, una de las vías, porque por una persona que sea haya tenido un pasado muy turbulento no quiere decir qué, pero bueno, ahí se situó.
Qui és Carme Badia, Adolf? Quin era aquest passat turbulent?
Nascuda a Fraga, a la Franja, el 14 de juliol de 1957, Carme Badia havia estat condemnada per la justícia uns anys enrere per haver provocat un incendi a casa seva a Lleida l'any 97 amb la intenció de cobrar una assegurança i també per haver suplantat la identitat d'altres persones en unes cartes al director del diari Segre. Però Badia estava relacionada amb un cas molt més greu. La Guàrdia Civil l'havia detinguda com a inductora de l'assassinat del seu segon marit, cosita trets l'octubre de 1997 al seu càmping del Pont de Bar, a l'Alt Urgell. Tots dos s'acabaven de separar i tenien una filla. Badia va passar 9 mesos en presó preventiva, però no va arribar a seure al banc dels acusats. La fiscalia va retirar l'acusació per falta de proves. Els dos únics processats pel crim, dos sicaris que suposadament van entrar a robar el càmping, no li van implicar. Però a la Guàrdia Civil li va quedar la sospita, la forta sospita, que una culpable se'ls havia escapat d'entre les mans. Carme Badia va quedar neta de càrrecs i al cap d'un temps va rebre l'herència del seu segon marit. També es va quedar amb una altra cosa, el malnom de ser la viuda negra de la Seu d'Urgell.
Un passat tèrbol, és veritat, però el subinspector Picazo ja apuntava amb raó que això no la converteix en culpable, i ni tan sols en sospitosa de res. La gent té dret a refer la seva vida. Badia ja havia pagat els seus deutes amb la justícia per una estafa i una suplantació de personalitat. Repetim que les sospites de la Guàrdia Civil, que Badia era la inductora del crim del seu marit, passats 9 mesos de presó preventiva, no s'havien concretat en cap acusació formal.
Crims amb Carles Porta.
Ara, el 10 d'octubre del 2004, quan només han passat 3 dies des de la troballa del cadàver, Carme Badia es presenta voluntàriament a la prefectura de Via Laietana i demana pels investigadors del cas Permanyé. La Carme diu que els vol ensenyar un contracte que havia firmat amb Anna Permanyé per la compra del pis, el traster i la plaça de pàrquing de l'edifici Atalaia. Carme Badia adquireix aquestes propietats a canvi de 600.000 euros. De fet, la compradora és la seva filla, representada per ella. I consten les firmes de les dues dones. A primer cop d'ull, el document sembla seriós. Els pèrits en cal·ligrafia de la policia determinaran després que la signatura del contracte pertany, en efecte, a l'Anna Permanyer. Segons explica Carme Badia, el contracte l'havien firmat el 10 de setembre, 15 dies abans de la desaparició de l'Anna, en un restaurant de la part alta de Barcelona. Hi havia 2 testimonis, 2 alts càrrecs d'un banc andorrà, que havien portat els 400.000 euros de les arres en bitllets de 500. Sí, heu sentit bé la quantitat de les arres, 420.000 euros. Badia dona a entendre als policies que l'Anna es ven el pis d'amagat de la família perquè té un amant. Ja tornarem al contracte d'arres. Carme Badia havia anat per iniciativa pròpia a la Via Laietana el 10 d'octubre. El dia 14, la policia li torna la visita. Els agents escorcollen els seus domicilis a Sitges, Lleida i Barcelona. A l'edifici Atalaia regiren 2 pisos, el de la planta 18, que Badia tenia llogat a l'Anna Permanyer des de l'abril, i també un de la planta 11, on Badia havia viscut temps enrere.
Todo viene enlazado con lo que le ocurrió en el Pirineo. Sucede la muerte violenta de su marido y allí, bueno, contrata servicios de un abogado, el cual, no sé qué tipo de relación tendría con ella, le presta o le alquila un piso que tiene en el mismo edificio Atalaya, en la planta 11. En teoría, cuando nosotros estamos investigando, esta señora no tiene ninguna relación con ese piso. ¿Pero qué ocurrió? Carmen Badía se quedó con un juego de llaves del piso. ¿Y qué ocurrió? Ese piso salió ardiendo. Un incendio provocado, con 2 focos de fuego. Evidentemente, ese incendio se hizo per fer desaparèixer proves.
L'incendi es produeix l'endemà que la policia entrés en aquell pis i que el precintés. El foc va cremar bona part del pis, però no tot. Va quedar un tros de llençol mig socarrimat. Recordeu aquest detall. El tros de llençol serà important. Passa el temps i ens plantem al mes de novembre. Però abans, recapitulem. Adolf, sisplau.
Anna Permanyer, psicòloga i mare de 4 fills, havia desaparegut el 27 de setembre. Es va descartar molt aviat que fos una desaparició voluntària. La família temia que hagués estat un segrest i esperava rebre una petició de rescat. Finalment, un interlocutor els va demanar per telèfon 100.000 euros. Els havien de deixar en una bossa davant d'una discoteca de Molins de Rei la mitjanit del 7 al 8 d'octubre. Però aquella tarda del dia 7, la policia va identificar el cadàver de l'Anna en un racó de les costes del Garraf. Els suposats segrestadors eren, en realitat, uns desaprensius que volien fer diners a costa del patiment de la família. Un d'ells va ser detingut immediatament, l'altre encara no, però ja caurà. La policia ja no treballa en un cas de desaparició o de segrest, sinó en un d'homicidi o d'assassinat.
Al mes de novembre apareixen 9 pistes. La primera, una nota anònima que rep José Manuel, el marit i ara vidu de l'Anna. Li diuen que investigui xapers i drogadictes que per 50 euros són capaços de tot, segons paraules textuals. El José Manuel ho comunica de seguida a la policia. També l'encarregat de manteniment de la Torre Atalaia rep una nota anònima per correu.
José, tíralo todo.
que en el trastero hay 6.000 euros más. Todo bien.
El José s'espanta i porta immediatament la nota a la policia. No es pot creure que algú doni a entendre que té res a veure amb el crim. I encara hi ha una tercera persona que rep també un anònim. És la Merche, una veïna de Sitges, pacient de la consulta de psicologia del José Manuel, el marit de l'Anna.
Dile a José Manuel que quiero 60.000 euros más o diré quién pagó para matar a Anna. Va en serio.
A l'altra nota també hi deia «Te quiero, ya falta menos». Al costat hi havia el dibuix d'un cor traspassat per una fletxa i les inicials JM i M, com si el José Manuel i la seva pacient Merche tinguessin una relació amorosa i s'haguessin conxorxat per cometre el crim. Per si tot això no fos prou, encara passa una altra cosa grossa a finals de novembre. Carme Badia, la llogatera del pis de l'Anna, apareix amb alguns cops i esgarrinxades a la carretera de les Aigües. Una dona se la troba estirada per terra en un revolt. Badia li explica que una banda de l'est l'ha segrestat a la Diagonal i que l'ha duta a Collserola. L'objectiu era espantar-la perquè els pagui 8 o 9 milions de pessetes. Afirma que prefereix pagar que denunciar-ho a la policia, en qui diu que no confia gens. Resulta que la policia tampoc no confia en la Carme Badia. A aquestes altures, Badia és la principal sospitosa del crim. La policia, des del dia 10 d'octubre, quan es va presentar a Via Laietana amb el contracte d'arres del pis de l'edifici Atalaia, creu que ella és l'assassina. El subinspector Picazo és un dels agents que la van rebre.
Se persona aquí en jefatura con un contrato de arras. En el momento que nos entregó el contrato de arras, nosotros ya sabíamos que teníamos el móvil del asesinato en la mano. Y bueno, ella manifestó que se lo había firmado la señora Permañer en un bar. Ella intentaba hacernos ver que iba con un novio o con alguien, o con un amante, y se veía forzada a realizar esa venta de esa manera.
El contracte d'arres, Adolf, era sospitós per diverses raons.
Normalment les arres representen un 10, un 15% de la quantitat total d'una compra-venda. Però en aquest contracte constava que Carme Badia ja havia pagat 420.000 euros a Anna Permanyer, és a dir, més del 70% del total. També era estrany que no tots els fulls estiguessin firmats i que les signatures de les dues dones fossin en el lloc equivocat en alguns fulls, de manera que l'Anna constava com a compradora i la Carme com a venedora. És veritat que la signatura de l'Anna era la seva, però una mirada d'expert hi descobria de seguida que no era una lletra normal.
Ante la obtención de este tipo de documento, el primer paso, evidentemente, es llevarlo a los grafólogos, a la policía científica, para que se examine la escritura, la veracidad de las firmas, para que intente sacar datos, porque un documento habla. Entonces, evidentemente, ellos lo que detectaron enseguida era que sí, que ese documento había sido firmado por la señora Permañer, pero estaba forzada esa escritura, no era lineal. Tenía trazos de nerviosismo, tenía trazos de que esa persona estaba siendo amenazada en el momento que estaba firmando ese documento.
La policia també investiga els comptes bancaris de les dues dones. La quantitat suposadament entregada és molt important, 420.000 euros. Però no hi ha hagut cap moviment de diners significatiu ni en els comptes d'Anna Permanyer ni en els de Carme Badia, ni rastre dels diners. Recordem també que Badia assegurava que el contracte s'havia firmat en un restaurant de la plaça Francesc Macià en presència de dos empleats de banca que li havien portat els diners en bitllets de 500 des d'Andorra. Però tots dos neguen haver estat a la reunió. No saben res dels diners i un d'ells ni tan sols coneix Carme Badia. Però fins i tot sense aquests detalls, la família ja hauria estat convençuda que el document era fals. L'Anna no els havia dit mai que es volgués vendre el pis de la Talaia. Al contrari, hi comptava de cara a la jubilació, encara llunyana.
El piso de l'edifici de Talaia era com su pensión. Ellos lo tenían previsto para eso, para su jubilación, para sacar ahí un beneficio, bien venderlo o bien alquilarlo, y no daba crédito a lo que le estábamos contando.
Però Carme Badia, que sabia perfectament que la consideraven sospitosa, no parava de repetir als agents de policia que s'estaven equivocant. Igual que anys enrere s'havien equivocat els guàrdies civils acusant-la d'un crim pel qual no la van poder condemnar. Podia ser un cas de fixació policial contra una persona? Li tenien mania? Li volien fer la vida impossible? Era un cas de falsa culpable, com tantes vegades ha passat a la ficció, però també a la realitat? Aquí podríem recordar, des de la pel·lícula de Hitchcock amb Henry Fonda i Vera Miles, fins al Crimen de Cuenca de Pilar Miró, o la sèrie documental Making a Murderer. Una de dues. O Badia té la tranquil·litat de qui se sap innocent, o bé la de qui es creu impune. La policia no la deixa de petja. I comencen les sorpreses. Recordeu els anònims adreçats al marit, a una pacient i a l'encarregat de manteniment de la Talaia? Doncs els experts en cal·ligrafia arriben a la conclusió que tots els ha escrit la mateixa persona, Carme Badia. I els agents tampoc no s'han empassat ni una sola paraula de la història del segrest del 29 de novembre. Ja ho sabeu, allò que una banda de l'est l'havia raptat per forçar-la a pagar 8 o 9 milions de pessetes. Era impossible que la creguessin per la senzilla raó que Badia estava vigilada a tota hora, també aquella tarda.
Pues digo, policial ve que ella sale del centro comercial y se va con el señor Esplugas, su compañero inseparable, y toman con su coche, con el coche del señor Esplugas, toman rumbo a ese parque, se introducen en el parque, el dispositivo policial no entra porque es una zona bastante complicada, te pueden detectar, pero de ahí no apareció nadie que no fuesen esos dos.
Aquest nom també és important, Joan Esplugas.
Nascut a l'Espluga Calba el 1926, Sesplugas és un home encara amb molta energia i sempre disposat a acompanyar i a servir Carme Badia. Tenien una relació molt pròxima, segurament íntima, tot i que Joan estava casat. En el moment dels fets, residia al pis llogat per Badia a la planta 18 de la Talaia. De fet, Sesplugas va declarar que aquella tarda de la desaparició d'Anna Permanyer havia anat a buscar una filla de Carme Badia a la sortida de l'escola. Sempre semblava disposat a servir-la.
El senyor Joan Sesplugas és, vamos a ponerlo así, el mayordomo o la persona de confianza de la señora Carmen Badía. Un individuo subastero en su pasado, que había estado en la División Azul, voluntario, un individuo de vida dura, un individuo de edad, pero una persona que aun con esa edad, Carmen Badía llevaba a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana se ponía en ruta a 150 por hora por la autopista. O sea, era una persona muy, 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 muy echada para adelante.
La policia enfoca completament Carme Badia i Joan Sesplugas. S'estableix una mena de joc del gat i la rata entre els agents i els investigats. Badia mostra sempre una enorme sang freda, com en els anys en què la Guàrdia Civil la investigava pel crim del càmping. Calen proves, perquè el jutge n'ordeni la detenció i perquè més endavant un jurat la declari culpable. I cal molta paciència. A més, Badia se n'ha anat de Barcelona i torna a viure a Fraga, la ciutat on va néixer. La policia té més difícil seguir-la, però li punxa el telèfon. Badia ho sap i aprofita per tractar de rucs a la policia.
Mira qué burros son. Están dando palos de ciego y es una lástima. Porque hay un asesinato por resolver. No tienen cojones o la inteligencia suficiente. Me da la risa de ver lo inútiles que son.
Però la policia està a la guait.
La policia espera el fallo. I així ocorreu.
I l'error es produeix el 15 de gener de 2005, a un quart de 6 de la tarda, quan encara no fa 4 mesos del crim. Badia parla per telèfon amb una amiga seva, l'Anabel, i totes dues fan broma imaginant que l'una mata l'altra en una banyera.
¿Te pondrás en pose?
Sí, como quieras.
Y la cabeza dentro de la banyera por si... para que nos cachinar.
Entonces ya me pongo en pose dentro de la banyera.
Els policies que escolten aixequen de seguida les orelles. Badia dona uns detalls sobre aquell crim imaginari que els resulten molt sospitosos. Ho explica el subinspector Picazo.
Pondremos unos plásticos para que la sangre no, no salpique. Utilizaremos martillos. Y entonces, en un momento determinado, dice, lo envolveremos con una sábana. Rápidamente se da cuenta de que esa palabra no la tenía que haber dicho. Entonces, mejor mantas. Intenta borrar la palabra sábana, pero claro, está grabado, evidentemente no se puede borrar. Lo hace porque ella sabe que una sábana envolvía el cadáver de la señora Permanyer, pero nadie más lo sabía. Ese dato no había sido publicado en ningún sitio. Era un dato, un as que la policía tenía en la manga. Ella juega la partida y ahí sacamos el as.
El llençol també és important per una altra raó. El que embolicava el cos d'Anna Permanyer era del mateix joc de llit que conservava Carme Badia al pis de la planta 11 de l'edifici Atalaia, aquell on havia viscut abans de traslladar-se al d'Anna Permanyer i del qual encara en tenia unes claus, aquell que la policia havia escorcollat i que just l'endemà s'havia cremat. Tots aquests elements, el llençol, les claus i l'incendi, fan creure a la policia que és en aquest pis de la planta 11 on van matar Anna Permanyer. Tenien prou valor aquests indicis per convèncer primer un jutge i després un jurat? Cal ser molt prudents i pacients perquè la investigació no s'acabi desmuntant. Des del punt de vista dels investigadors, no seria la primera vegada que això passa. Però el pas del temps i la falta de notícies és desesperant per a la família de la víctima i genera una situació de tensió amb la policia, com reconeix el subinspector Picazo.
Aunque tú quieras dar y contentar a esa persona que te viene a preguntar cómo va el caso de un familiar muerto, no se los puede dar y eso genera muchísima presión en la policía.
La resolució del cas pot anar d'un pèl, i això ho diem ara en un sentit literal. Al tòrax del cadàver de la senyora Permanyer, els forenses hi havien trobat un pèl.
Cuando iniciamos la investigación, tomamos muchas declaraciones. Y el señor Sesplugas nos manifiesta que él no conoce a la señora Permanyer ni la ha visto en su vida. Casualidad de que en el torso del cadáver de la señora Permanyer aparece un pelo del señor Sesplugas. Con lo cual, el señor Sesplugas estuvo en la escena del crimen.
Una filtració, segurament interessada per veure si la notícia provocarà algun moviment, permet al diari El Mundo insinuar que la policia s'acosta a la resolució del cas. L'article es va publicar a començaments de juny.
La policía tiene identificados a los dos presuntos sicarios que habrían ayudado a una de las inquilinas de la psicóloga barcelonesa Anna Permanyer a secuestrarla y asesinarla en septiembre del año pasado. La policía ha realizado numerosos seguimientos de hasta 24 horas a la única sospechosa de uno de los asesinatos más misteriosos de los últimos años.
El periodista no donava noms, però Badia sabia que la informació anava per ella, per Joan Sesplugues i segurament per una amiga seva de Fraga. Havia arribat l'estiu, que els tres sospitosos van poder passar sense novetat. El subinspector Picazo sabia que la tranquil·litat, però, se'ls acabaria molt aviat.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
Sí, jo detuve a Carmen Badia.
Les detencions es van fer el dilluns 5 de setembre del 2005, quan encara no havia passat un any de la desaparició de l'Anna Permanyer.
Los diversos registros practicados en los domicilios y en los vehículos particulares de los sospechosos permitieron la intervención de efectos y documentos de suma importancia y a diferentes niveles las muestras biológicas obligadas con la oportuna autorización judicial y la aparición de otros indicios, tomamos la decisión de proceder a la detención en el día de hoy de estas tres personas.
Ja ho hem sentit. El subinspector José María Picazo va ser qui va detenir la Carme Badia.
Sí, yo detuve a Carmen Badia. Sí, la detuvimos en Sitges, estaba en un apartamento disfrutando allí con sus nietos. Ella tocaba muy bien el tema sentimental. En ese momento era la abuela perfecta. Y nos personamos allí con el auto judicial y se procedió a su detención. Sin más. Ella, sin ningún problema, hasta incluso manifestaba a los policías luego en jefatura de que no le había dado tiempo a maquillarse ni a peinarse y que no iba a salir muy guapa en las fotos.
Aquesta preocupació pel seu aspecte físic, Carme Badia la mantindrà els mesos següents. Un cop que el jutge l'havia cridat a declarar a l'audiència, la Carme va veure uns periodistes de la tele i mirant a càmera va dir amb el seu millor somriure: "Ho sento, però avui no m'he maquillat." En canvi, no va voler declarar davant del jutge. Només va obrir la boca per renyar els magistrats perquè, segons ella, no la sabien interrogar. A més de Carme Badia, també Joan Sesplugues i una dona de Fraga anomenada Anabel van ser enviats a presó com a presumptes còmplices. L'indici principal contra l'Anabel era que el contracte d'arres del pis de la Talaia s'havia fet al seu ordinador. Per això, en una carta, Carme Badia es disculpava amb l'Anabel alhora que proclamava la seva innocència.
Lo siento de corazón. Si hubiera creído que podía haber algún problema, lo hubiera hecho ante notario. Aunque la otra no hubiera querido, o bien no se lo hubiera comprado y en paz. Te pido perdón de corazón. Todo se aclarará si quieren. Pero esto de los sumarios es como un jersey. Si lo empiezas mal, no hay forma de terminarlo. Me despido de ti con un fuerte abrazo. Y si no nos vemos más, nos veremos delante de Dios nuestro Señor. Él es el único que tiene poder para juzgarnos y sabe toda la verdad. Los de aquí ya lo ves. Tanto estudiar los jueces para al final firmar lo que les dicen los chapuceros de la Policía Nacional. Tanto Nacional como la Guardia Civil, ya que todos son iguales.
Les dues amigues, un cop a la presó, s'havien distanciat. Amb aquesta carta, Badia feia una maniobra per intentar reconciliar-se amb Anabel. A començaments de gener del 2006, el jutge va aixecar el secret de sumari. Els mesos següents, se'n van anar filtrant alguns detalls.
La policia havia trobat al cotxe de Joan Esplugues una palanca de ferro o pota de cabra que coincidia amb l'objecte contundent amb què van deixar l'Anna estabornida. D'altra banda, un testimoni protegit, una persona amb coneixements de biologia, havia explicat que els dies del crim, Carme Badia li va demanar quant triga un cadàver a descompondre's. També de gran interès eren les declaracions a la policia de la filla gran de la principal acusada. La noia creia que la seva mare era ben capaç de convèncer algú perquè cometés un assassinat. Però el més important és la presentació al mes d'abril de l'informe definitiu dels pèrits de cal·ligrafia i grafologia sobre el contracte d'Arras.
Existen suficientes elementos técnicos indicativos de que dichas firmas fueron plasmadas bajo un gran sentir de amenaza o coacción, llegando alguna de las firmas a estar forzada a la mano de doña Ana Parmañé, obligándola a escribir su firma. Las firmas examinadas y controvertidas se enmarcan en lo que la doctrina denomina escritura tormentada.
Al febrer de 2008 es va jutjar Carme Badia, Joan Esplugues i l'Anabel acusats d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i d'extorsió. Havien passat gairebé 3 anys i mig del crim. El vidu de l'Anna, el José Manuel, i alguns dels seus fills se senten obligats a tornar als mitjans de comunicació on havien acudit a demanar ajuda quan ella va desaparèixer. Expliquen que sempre van sospitar que Carme Badia era l'assassina.
És psicopàtica, que ara se llama pues, trastorno de la personalidad antisocial, ¿no? Se ha cambiado la denominación. Es una gran actriz, ¿no? De modo que el trato con ella era exquisito, teóricamente era exquisito. Cariñoso, bien, normal, ¿no? Y es ahí la peligrosidad, porque no aparenta realmente ser pues, lo que es una asesina a sangre fría que comete acciones sin sentir nada.
La periodista Carol Espona va seguir el cas Permanyer per a Televisió Espanyola i va escriure el capítol corresponent al llibre Barcelona Negra, publicat el 2009 i dedicat a diversos crims investigats per la Policia Nacional. Així descriu Carme Badia.
Fría, calculadora, escurridiza, socarrona, irrespetuosa, altiva, presumida, ambiciosa, materialista, miserable. Son los calificativos que he oído en boca de jueces, policías, familiares, amigos y enemigos para definir a Carme Badia, enamorada del dinero. Pero sobre todo tremendamente seductora, a todos los niveles, en todos los ámbitos, mucho más allá del meramente sexual. Gustava d'exercer la seducció i se sabia sempre ganadora.
Carol Espona escriu també que l'acusació contra Badia i Esplugues tenia una base feble. El contracte d'Arres, el pèl, els llençols i un cable vermell trobat a casa de la sospitosa, igual a la que embolicava el cadàver. També les converses de telèfon a què ens hem referit abans. En tindria prou el jurat? El 18 de febrer de 2008 comença el judici. Carme Badia s'hi presenta amb una jaqueta de color caramel, pantalons blancs, ulleres de pasta, la melena rossa. Al seu costat, Joan Esplugues, ara feble i aparentment desvalgut, sempre amb un pot de ventolina a la mà. Ella es manté impassible al llarg del judici, però plora quan el seu amic es troba malament i se l'han d'endur de la sala. Tots dos es declararan innocents. Mai s'acusaran l'un a l'altre per intentar estalviar condemna. Pel subinspector Picazo no és cap sorpresa.
Ellos cumplieron con su relación hasta el final. Ninguno de los dos, como se suele decir en el juego policial, derrotó al otro. Ellos acabaron juntos, siendo condenados. Eran dos personas con su aspecto da lugar a mucha equivocación. Dos personas bragadas, dos personas de mundo, con un pasado y con unos antecedentes que les hacían ser duras.
El judici a l'Audiència Provincial de Barcelona va acabar amb la condemna a 24 anys de presó a Carme Badia i Joan Sesplugues. El jurat va considerar demostrat que tots dos van obligar Anna Permanyer amb violència i intimidació a firmar el contracte d'arres per la venda del seu pis de l'edifici Atalaia. Després li van pegar el cap per estabornir-la i la van asfixiar amb cinta d'embalar i unes bosses de plàstic fins a la mort. Van ser ells els que van embolicar el cadàver i el van traslladar al Garraf. El jurat va declarar la seva culpabilitat de manera unànime. També per unanimitat van absoldre l'altra inculpada, l'Anabel, que, ja ho hem sentit abans, s'havia vist involucrada involuntàriament en el cas perquè Carme Badia havia utilitzat el seu ordinador per escriure el contracte d'arres. L'Anabel estava indignada.
2 años, 6 meses y 5 días. Señoras y señores, es el tiempo que llevo en cautiverio y lo que yo denomino secuestro legal.
Amb la condemna dels dos assassins, la família de l'Anna, els García Permanyer, podien, per fi, passar pàgina i avançar en el procés de dol. Joan Sesplugues va morir el juny de 2012 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va passar les últimes hores. Complia condemna a la presó de Ponent, després de passar també per la Model de Barcelona. Tenia 85 anys. Carme Badia ha fet diverses vagues de fam al centre penitenciari de Zuera, a Saragossa, on està internada, per reclamar que la deixin en llibertat condicional o li atorguin el tercer grau per raons de salut. Badia ha rebut mostres de suport d'altres preses. Fa uns mesos va agrair la solidaritat amb un comunicat on continuava defensant que és innocent i es considerava una víctima de la injustícia, com Nelson Mandela. Ho heu sentit bé, ella s'equiparava a Nelson Mandela. En fi, gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Darkness went away and the stars.